Cabaret Electric.
Doncs 5 minuts que passen de 11:45 de la nit a les 3 de la matinada en la repetició. Tenim el Daniel Fernández. Benvingut, Daniel.
Bona nit.
Que, de fet, doncs, vens avui amb notícies d'última hora. De fet, van ser conegudes ahir, però avui s'han publicat als diaris. I, a més, generós com sempre, i avui crec que encara més, no?
Encara més, perquè fa 3 setmanes que es va estrenar als cinemes Persèpolis i avui, sobretot, dedicarem bona part del programa, de la secció, a parlar d'aquest còmic, de la pel·lícula, i en regalarem forces exemplars de l'edició catalana que va treure Norma Editorial ara fa un any, que és l'integral, per ser policia en 4 àlbums, doncs va treure primer l'integral en català i ara fa poc ha sortit un en castellà i tenim 6 exemplars per regalar.
Doncs ja ho sabeu, i ens del Cabaret Elèctric, 93 306 9204, o cabaretelèctric@icatfm.cat. Tothom que es posi en comunicació amb nosaltres ara tindrà un número i optarà, doncs, aquest llibre. Al final el sortejarem al final de la secció, perquè ja hi ha hagut oients que ens han escrit al llarg de la setmana i, a més, alguns amb preguntes interessants. Però ens posem una miqueta en situació, Marçà? Sí? Anem forts, tenim una miqueta d'agenda pels que vulguin dissabte.
Exacte.
24 sortir.
El dissabte 24 de novembre es presenta a la FENAC el Triangle, el còmic Cruel Thing, que és, i estarà amb la presència de la seva guionista, que és l'argentina Leandra González, que signa com a Lean i viu a Barcelona, i l'actuació d'un grup que es diu Romàntica. Presenten el Cruel Thing, que és un còmic, doncs, totalment gòtic, sinistre, amb un puntet de Tim Burton també, però molt sinistre, amb molta estètica manga i també, bueno, també estètica manga i sobretot molt, molt gòtic. És la història d'un ésser sobrenatural, amb una sèrie d'històries curtes però que estan com encadenades, amb també un sexe bastant una mica violent o tèrbol, i m'agrada molt sobretot el dibuix a dos tintes que té. Està editat per Norma Editorial, és produït per Norma Editorial, o sigui, s'ha fet aquí per tot el món, i es presenta el dissabte.
Doncs aquesta és una de les recomanacions, i l'altra, doncs, ens n'hem d'alegrar.
Exacte, és el primer Premi Nacional del Còmic, que això era una vella reivindicació dels dibuixants, que totes les vessants artístiques tenien el Premi Nacional i el còmic s'havia quedat fora. Doncs ja es va dir l'any passat que hi hauria Premi Nacional i el primer li ha caigut al Max, cosa que m'agrada molt perquè a mi, jo sóc molt fan del Max des de fa molts anys, és a una obra publicada el 2007 pel Barnils Superrealista, que ja vam parlar quan va guanyar el Saló del Còmic. I he pensat que una bona forma de celebrar-ho és d'aquí 2-3 setmanes dedicar un bona part de la secció parla de tots els còmics del Max que es poden trobar
fet,
a les llibreries, que són quasi tots.
Va començar cap a finals del franquisme, amb el Víbor, em sembla, ell, és una persona de llarg recorregut.
Ell ve de l'underground barceloní de finals dels 70 i ha anat evolucionant, sobretot estèticament, és un mestre molt, molt, a més, molt considerat a l'estranger, també.
Doncs qui vulgui fer un regal ja ho sap, Bardín, el superrealista, venint d'allò del surrealisme.
Exacte.
Un bon regal per aquest Nadal. Marian Satrapi, d'origen iranià, però actualment resident a França. Ja l'any 2000, quan va començar a treure els seus còmics, Persèpolis, doncs, per diferents històries es va fer coneguda i ara, com deia el Daniel, tenim la pel·lícula.
Exacte. Persèpolis van ser 4 àlbums que van començar a publicar-se en el 2000, ara ja es venen tots junts, i, de fet, ella estava molt vinculada, tot i ser iraniana, de ser molt jove. Quan acaba Persèpolis és quan se'n va a França, perquè Persepolis és un còmic autobiogràfic. I allà s'ajunta amb la gent de l'associació i de la Nouvelle IBD, i va ser el David B., un dels líders d'aquest moviment, qui la va animar i engrescar a fer, a explicar, doncs, això, la seva adolescència a l'Iran. Una adolescència, doncs, clar, marcada per la revolució, per la caiguda del Xa, la revolució islàmica, la imposició d'un règim islàmic quan ella fins als 10 anys havia tingut una educació laica, i també la guerra amb l'Iraq, que va ser de 8 anys i també hi surt molt. L'èxit de Persepolis ha estat tal que s'ha fet una pel·lícula de dibuixos animats que està molt bé, que jo recomano anar a veure, tot i que recomano més el còmic perquè, vulguis o no, en el còmic s'expliquen més coses. A veure, és un còmic generós en pàgines, són pues, 300 i pico, 400, i la pel·lícula pues, es condensa una mica, però està, realment la pel·lícula està molt bé i, de fet, diuen que és la candidata a França als Oscars i diuen que té molts números per ser escollida i per ser una de les apostes. A mi, jo he vist la pel·lícula aquest cap de setmana i m'agrada molt, però recomano més el còmic. El còmic està ple de detalls magnífics. Sobretot detalls com ella quan té 10 anys, ja té 14 i se'n va al mercat negre a buscar doncs, cintes amb Michael Jackson, del Iron Maiden. Detalls, s'aprèn molt sobre la situació, sobretot això de l'existència d'una burgesia abans de... que eren classe mitja alta d'esquerres que volien tirar fora el Xa de Pèrsia, que era un dictador, tot i que aquí tenim, com ho veiem a les revistes del
Cor... Sí, era un dandy, aquest senyor.
I era amic del senyor aquest sí. Que s'ha mort ara a la casa del dictador que teníem, doncs eren amics, no? I aquí pues, això el veiem com una figura exòtica, doncs era un dictador i, a més, molt cruel. I aquí,
el que passa és que la revolució tampoc va ser magnífica.
Exacte.
Eh?
Aquí hi ha un detall que m'agrada molt, que ells tenen parents que estan a la presó en temps del Xa, els amnistien, surten un any i al cap d'un any tornen a entrar a la presó pels nous governants islàmics.
Jo suposo que us entren ganes de llegir Persepolis, de la Marianne Satrapi, 93-306-9204 o cabaretelèctrica@icatfm.cat. Persepolis, important no només per ser un document antropològic de com era la vida quotidiana aquí a l'Iran.
Sí, jo crec que vist ara en perspectiva és un còmic molt, molt important. Perquè primer és un èxit de vendes a tot el món. Ha estat premiat als Estats Units, a Espanya es va portar un premi d'una associació del País Basc, va guanyar Angulem i ha venut molt a tot el món. I jo crec que, vist ara en perspectiva, ha impulsat molt primer el sortir del cercle dels lectors de còmics. És el clàssic còmic que, de fet, jo recomano si algú vol regalar algun còmic, doncs algú que no ha llegit mai còmics, Persepolis és un exemple boníssim de còmic que es regala a una persona que no llegeix mai i que segur que li agrada. Després, és un còmic que ha impulsat l'edició de còmics fets per dones. Jo crec que ara s'editen molt i abans de Persepolis s'editaven molt menys. I també l'impulsa el còmic autobiogràfic, que ja existia, però que l'èxit de Persepolis s'ha fet. De fet, ara hi ha un parell d'editorials espanyoles, Glenat i Sin Sentido, que tenen línies específiques de col·leccions de còmics fets per dones. I pues, jo estic segur que aquestes línies, si no fos per l'èxit de Persepolis, o no existirien o no tindrien tanta sortida com tenen ara. I està molt bé.
Em diu la Griselda que no queden còmics, eh? Que ja els hem donat a tots, als oients que ens han trucat o escrit.
Hi havia una pregunta que em volien fer, no sé...
Sí, ara la Griselda l'entrarà, però comentem aquestes obres d'altres dones que s'han dedicat al còmic, com Kiki.
Kiki de Montparnasse, això m'ha agradat molt. És novetat de fa un parell de mesos, d'una de les col·leccions dedicades al còmic fet per dones, o sobre dones, que si nosaltres, el guionista és un home, és un biògraf, és el primer còmic que fa, i la dibuixant si és una dona. A mi m'ha agradat molt. És la biografia, la Kiki de Montparnasse era la model estrella del París dels anys 20 i és una biografia generosa perquè són 400 pàgines, va ser l'amant del Man Ray, però a més és que tothom la va retractar. I era una dona molt extrovertida, feia de model en un moment en què ese model estava molt mal vist i a més es va convertir en una de les reines de la nit, no?
De fet, em sembla que si la portada del còmic és com la actualitat, aquella fotografia artística del Man Ray d'una esquena d'una dona amb aquestes senyals que es fan que sembli doncs una viola.
Sí, el violí de...
Sí, doncs és ella,
és ella,
no?
És Kiki. Bueno, és que si poseu Kiki de Montparnasse o Alice Prim, que era el seu nom, en trobareu moltes fotografies. Està molt bé, hi ha molts convidats famosos, el Picasso, tots els surrealistes, els dadaistes, explica les baralles a cops de puny que tenien els surrealistes amb els dadaistes, el Hemingway, i de fet darrere al final hi ha tot un annex cronològic i moltes petites biografies de tots els pintors que se'n parla.
Perquè després diguin que el còmic no és cultura.
Sí, aquí s'aprèn molt. Aquí s'aprèn molt amb Persepolis
i
s'aprèn molt amb...
Dibuixat per una dona, tot i que el guió és d'un senyor.
D'un senyor i protagonitzat totalment per una dona molt moderna per l'època.
Uh-huh. I un altre, en aquest cas, que ens arriba doncs, del País del Sol Naixent,
sembla. Sí, és la novetat de la col·lecció Chicks, dedicat també al còmic de dones, de Glenat, que és una història, es diu La ciutat a l'atardecer, i El país de los cerezos, perquè són dues històries, estan dibuixades per una dona, la Fumiyo Kuono, i són dues històries molt maques sobre Hiroshima. Una passa 10 anys després de l'explosió de la bomba i una passa a l'actualitat, i realment la primera és molt trista, molt, i la segona deixa veure una mica com si al Japó la gent li donés l'esquena a la ciutat d'Hiroshima perquè els hi porta mal records. És una noia que viu allà i que també és descendent de víctimes de la bomba, i és un còmic que està força bé. És un manga petitet, eh? Normalment els mangas tenen moltes pàgines i aquest es llegeix en un moment. Està editat...
No arriba ni a les 100 pàgines.
Exacte.
Sí.
Està editat en sentit de lectura japonès.
I tant, doncs una recomanació també junt amb Kiki de Montparnasse, aquest La ciutat de l'atardecer, El país de los cerezos, de Fumiyo Kuono. Griselda, bona nit.
Bona nit, Txell. Moltes dones les que s'han endut el còmic, també, perquè quasi tot són dones.
Diem
doncs mira,
els noms,
la Marta
si
Puig, l'Eva Ferrera, exacte, la Montserrat Rivera, la Susana Albacri, la Laura Palacios i l'únic noi és el Pablo Peralta.
És que té moltes fans, eh?
Té moltes
el
fans,
Daniel
eh? Moltes oients ens diuen que els agrada molt la teva secció, Dani.
Quina pregunta tenia?
No res, la pregunta em sembla que ja ha quedat una mica resposta, perquè el que deia la Susana era que havia sentit que la pel·lícula estava basada en els dos primers còmics de la Marjan, que sabia que en tenia quatre d'editats i preguntava si els altres dos eren la continuació o no tenien res a veure.
No, la pel·lícula són els quatre.
La pel·lícula són els quatre.
Són els quatre. Uh-huh. A mi m'agraden més els dos primers, per això, però bueno.
Molt bé. Molt bé. Doncs aquí queden aquestes recomanacions, com sempre el Daniel Fernández explicant-nos còmics els dimarts, però ja sabeu que la seva secció es pot descarregar per internet, us pot arribar al vostre allò, el podcast que feu de la secció perquè l'escolteu quan vulgueu. Que vagi bé i fins la pròxima.
Adeu.